El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Avui és el Dia Internacional del Canvi Climàtic, una commemoració que arriba en un moment en què la climatologia està en canvi constant a la Terra, fruit del canvi climàtic. Però el cert és que els canvis climàtics no són cosa excepcional a la història del planeta i que s'han anat succeint al llarg dels anys. Però això sí, amb canvis lents i no provocats per l'ésser humà, com és el cas del canvi climàtic actual. I per això avui al Cafè de la Ràdio volem fer un exercici de salt al passat per saber com era el clima de Sabadell fa un bon grapat d'anys. I per això, Helena, hem trucat a la porta de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont.
Ah, exacte, i hem parlat amb l'Isaac Casanovas, cap del grup de recerca en paleocologia i biocronologia de l'ICP, i hem descobert que si mirem enrere en el temps, a fa, per exemple, 11 i 10 milions d'anys, ens trobaríem una climatologia molt diferent a Sabadell.
Sabadell és famós per tenir jaciments d'una època que es diu el Miocè Superior. En tot l'entorn de Sabadell hi ha jaciments d'aquesta època que rondaran doncs entre els 11 i els 10 milions d'anys. Doncs sabem que en aquella època el clima era força diferent de l'actualitat, era molt més càlid. Vull dir, potser estem parlant de temperatures que tranquil·lament es situaven entre 4 i 6 graus per damunt de les actuals, si no més. Vull dir, com ho sabem això, ho tenim perquè tenim fòssils de plantes i tenim fòssils d'animals que alguns corresponen, sobretot en el cas de les plantes, a gèneres i a fins i tot alguna espècie que encara està vivint en l'actualitat, però que l'has d'anar a buscar al sud-est asiàtic, per exemple.
Però atenció, perquè si anéssim encara una mica més enllà, hauríem de preparar el banyador i les xancletes durant tot l'any.
Però fa 16 milions d'anys enrere, en un moment molt càlid que hi va haver-hi, que es va dir que encara era el Miocè, però es va dir l'òptim climàtic del Miocè, feia molta calor, feia tanta calor que pràcticament no hi havia gel a l'Antàrtida i el mar havia pujat tant que havia inundat bona part del Penedès i del Vallès. Vull dir, la línia de costa la trobaríem a Cerdanyola. En el moment més càlid podries anar a la platja tranquil·lament de Sabadell a Cerdanyola en un momentet, banyar-te, era un mar tropical, si estava la mar de bé, i tornar cap a casa. És a dir,
aquesta ha estat en alguns moments històrics la situació a casa nostra, però com seria si no féssim res per evitar l'evolució del canvi climàtic? Li hem demanat aquest exercici al Pau Comas, investigador de l'ICTA. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Anem a un escenari. D'aquí 50 anys no hem fet res per acabar amb el canvi climàtic. No ens n'hem sortit. Tindrem encara més sequera?
És molt probable, sí. El que sí que apunten tots els models, amb tota la conca mediterrània i Sabadell, diguem, forma part d'aquesta conca, la conca mediterrània s'està escalfant un 20% més ràpid que la mitjana mundial. I això es tradueix més augment de temperatura de l'aire, entre 1 i 2 graus, es calcula per allà el 2050, i més augment de la temperatura del mar. Això produiria augment de temperatura, diguem, més sequera perquè fa augmentar l'evaporació, i l'augment de la temperatura del mar, més episodis de pluges torrencials. Però, diguem, sobre terra, Sabadell, el que notaríem diguem, més immediatament i durant més estona és més episodis de sequera, més llargs i més intensos.
Uh-huh. Aquest seria segurament el punt més complicat, perquè com seria la temperatura?
Augmentaria la mitjana, com ja he dit, entre 1 i 2 graus si no féssim res. Això voldria dir que augmentarien sobretot més les màximes i també augmentarien les mínimes. És a dir, l'hivern faria una mica menys de fred i l'estiu faria més calor.
I això quines conseqüències tindria a nivell, per exemple, de la nostra alimentació, del que podríem menjar? Com ens afectaria tot allò que cultivem?
Diguem, el Vallès no és una zona, diguem, famosa per la seva agricultura, és a dir, a Sabadell, diguem, la gent compra més o s'importa més menjar del que es produeix, però aquest menjar, tant, diguem, la part que ve de l'agricultura o camp de la ramaderia, ve d'altres parts de Catalunya que també es veuen afectades pel canvi climàtic. Aquest augment de les temperatures, lligat amb la sequera, ja ho estem veient, per exemple, amb el cas concret de l'oli, afecta molt les collites, perquè les plantes que tenim actualment han evolucionat o han estat seleccionades per les condicions climatològiques que hem tingut fins ara. i això, diguem, si ho canviem una miqueta, pot tenir efectes catastròfics. Això pot voler dir que ens podem trobar en casos en què part o moltes de les varietats agrícoles que tenim no siguin prou adaptades per les condicions aquestes de més sequera i hi hagi moltes pèrdues de collites. Ja s'està començant a treballar amb varietats de plantes, per exemple, algunes pomes més adaptades a la sequera, però això també porta temps. És una lluita una mica contra rellotge. Després tenim també la ramaderia, que hi ha tipus d'animals que poden, diguem, resistir més fàcilment a canvis de temperatura que d'altres. I el cas de la ramaderia també és... Té les dues vessants. Per una part, poden ser víctimes d'aquest canvi climàtic, d'aquest escalfament, però també alhora poden ser causa. Un dels principals causants de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a tot el món és la ramaderia, sobretot la ramaderia bovina. O sigui, una de les maneres per poder lluitar contra això podria ser, diguem, consumir menys carn, sobretot menys carn de boví.
Clar, en tot això, ara deies això de les varietats agrícoles no adaptades. De fet, fa uns dies entrevistàvem al Cafè de la Ràdio un dels pagesos de la comarca que ens deia que, per exemple, a dia d'avui fer mongeta tendra o tomàquets al Vallès Occidental és molt i molt complicat per totes les necessitats que tenen aquestes plantes, no?, tenint en compte el context actual. Això ens passaria, per tant, que la nostra vegetació, més enllà d'allò que mengem, la vegetació dels boscos i del nostre entorn també canviaria?
Sí, sí, evidentment. El que s'està començant a comprovar ja des de fa un temps, diguem, de manera moderada, però això es pot accelerar, és que el nostre clima, diguem, s'està semblant al clima de latituds més properes a l'Equador. O sigui, les zones càlides, com si diguéssim, s'estan traslladant cap al nord amb latitud i cap a més alçada en qüestions d'altitud. Per exemple, ho veiem, per exemple, al Montseny o al Pirineu, que varietats que estan més a la plana cada vegada estan pujant més cap a parts més altes de la muntanya. I en l'efecte de la latitud, el nostre clima cada vegada s'està semblant més al sud de la península. El sud de la península s'està semblant més, diguem, al que podria ser el nord d'Àfrica. Si no fem res, tot això d'aquí anirà augmentant i s'anirà accelerant.
Per tant, sobretot el canvi es veuria en la vegetació de l'àmbit més pirinenc, no? Segurament que desapareixeria la vegetació d'alta muntanya.
Es veuria a tot arreu. O sigui, a la part més de la muntanya, diguem, ho notarien més el tipus de vegetació més adaptada al fred, perquè, clar, farà menys fred. En canvi, s'expandiran més les plantes, diguem, que tenen més capacitat per viure en temperatures més altes. I això a tot arreu.
I amb els animals passarà el mateix?
Sí, això també, tant pels domèstics, com ja n'he parlat abans, amb la ramaderia, com pels salvatges. Això ens podem trobar, doncs, que, per exemple, amb animals, diguem, més propis de climes més càlids, es vagin escampant més cap a les nostres latituds i esdevinguin espècies invasores, o els que ja hi són, proliferin més, com per exemple els mosquits. Podem tenir més episodis de mosquits dels que hem tingut fins ara.
I altres animals que no serien propis d'aquesta zona i que podrien començar a viure a Catalunya, se t'acudiria algun?
Que visquin a Catalunya? Clar, això, animals salvatges que puguin viure, a menys que es portin artificialment, diguem, i s'instal·lin aquí com a espècies invasores, i amb les noves condicions, diguem, trobin un hàbitat més favorable i s'escapin més, s'hauria de mirar, això seria més una pregunta per un ecòleg que conegui més les diferents varietats de les diferents espècies i com, diguem, com pot acabar afectar aquest augment de temperatura i aquest augment de la sequera amb els equilibris dels diferents ecosistemes. Els ecosistemes tenen tota una sèrie d'espècies en equilibri. I si els canvies, doncs hi haurà unes espècies que pujaran i unes altres espècies que baixaran. Ara, cas per cas, seria complicat, però vaja,
sí.
el que ens pot afectar més, sobretot, serien les espècies invasores. Això tant a la terra com al mar, eh? El mar també és un perill molt gros.
Per acabar, ens deia el paleontòleg de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont, l'Isaac Casanovas, que al llarg de la història hi ha hagut molts canvis climàtics, però que la diferència principal és que els altres s'anaven produint de forma paulatina i les espècies i tot plegat tenia temps d'anar-se adaptant certament o d'anar buscant espais que quadressin més amb el que necessitaven. Aquest és el principal canvi, diguéssim, en la situació en la que ens trobem ara mateix, aquesta evolució tan ràpida?
Sí, 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 és un dels riscos que tenim, que ens... O sigui, l'aspecte aquest catastròfic d'aquest canvi climàtic comparat amb altres que s'han produït en el passat. En el passat, tot i així, hi ha hagut extincions massives, diguem, canvis que potser no van ser tan ràpids, però van ser molt profuns i van produir la mort de moltes espècies. Hi ha hagut fins a 5 extincions massives. La diferència d'aquest canvi és que la rapidesa del canvi, que és el fet diferencial respecte a altres canvis, com deia l'Isaac Casanovas, pot fer que no doni temps a moltes espècies adaptar-se i es morin, clar. I sobrevisquin les espècies que ja estan més o menys adaptades a aquestes noves condicions.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès en Pau Comas de l'ICTA, per haver-nos volgut jugar amb nosaltres aquest joc d'imaginar-nos com seria Sabadell d'aquí 50 anys. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
El cafè de la ràdio.